als esports.
Després de repassar el que donarà de si aquesta setmana, l'Alt i el Baix Penedès, ens retrobem ara amb una cita ineludible a principis de setmana, sigui dilluns o sigui dimarts com avui, als esports. Per això tornem fins a Ràdio Sant Sadurní i saludem de nou l'Eli. Bon dia.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Doncs no és dilluns, però sí que obrim sessió d'esports ara per conèixer tot allò que ens va deixar el cap de setmana en plana esportiva. Abans d'això, però, abordarem l'entrevista de la setmana que avui se centra en el taekwondo. Lourdes Meroño, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs avui tenim el plaer d'estar amb el Juan Carlos Córdoba, del taekwondo millor conegut, que ja coneixeu. Molt bon dia, Juan Carlos, com estàs?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Com ha anat aquest estiu? Com ha sigut per vosaltres portar a terme el taekwondo amb aquestes noves normatives?
Bueno, este verano nosotros estuvimos entrenando con todos los protocolos exigidos por sanidad. Entonces también estuvimos entrenando algunos días en el pabellón que ha hecho nuevo el Ayuntamiento de Cunit, en el Colegio Pompeu Fabra. Nos lo han designado para poder entrenar los viernes el equipo de competición, y es al aire libre y bueno, y hemos estado bastante a gusto allí. Y también hemos entrenado en la playa, grupos reducidos, con distancia y bueno, lo típico, pero bueno, seguimos adelante y seguimos entrenando bien. Lo único que no, de momento no tenemos campeonatos. En verano se paró unos días para de vacaciones, de descanso, pero bueno, que en sí de descanso hemos tenido poco, porque estás pendiente siempre de a ver qué es lo que puede pasar y a ver cómo va. Cómo empezábamos en septiembre y de momento vamos bien.
Vau començar l'1 de setembre i la gent continua entrenant, té por, mesures de seguretat les teniu des de la Covid?
Sí, des del dia 1 de junio, que fue cuando pudimos volver a abrir, que estuvimos 80 días encerrados sin poder abrir el club, nosotros abrimos el día 1 con todas las medidas de seguridad, con el gel hidroalcohólico, la toma de temperatura, desinfección de sala entre clase y clase, el distanciamiento, clases reducidas y bueno, y seguimos igual, en la misma manera de trabajo. Lo que sí que hemos notado que hay algunos padres que los hemos notado con más miedo de lo normal, pues claro, pues las noticias que no paras de ver y que la situación está complicada, pero sí que es verdad que han venido otros muchísimos niños y bueno, de hecho tenemos varios grupos ya con lista de espera porque no podemos coger a más niños y bueno, es que realmente esto está así de mal, pero es que la vida tiene que continuar y los críos tienen que hacer deporte, tienen que salir, tienen que ir al colegio, porque si no seguimos para adelante. Y bueno, con todas las precauciones que podamos tener, pero hay que continuar. Y creo sinceramente que los niños que están teniendo esa imposición un poco por parte de los padres, con este miedo que se ha generado, ostras, esto a los niños a la larga puede ser que sea perjudicial para ellos, porque claro, les estás inculcando un miedo ahí, pero bueno, veremos a ver cómo acaba todo. Yo he visto algún padre con bastante miedo, ¿no? Que lo entiendo, pero bueno, hasta cierto punto, es que hay que continuar, esto continúa.
Sí, la veritat és que la vida ha de continuar i sobretot a nivell esportiu, que és molt sa i que no ho sabem ni els nens ni els adults com ens afectarà això psicològicament en el dia quan això acabi o si torna a la normalitat que estàvem acostumats.
Claro, es que cuando se reabrieron los gimnasios ya hicieron el intento de volver a cerrarlos, pero es que no somos el problema los gimnasios, somos parte de la solución realmente. Nos han dado positivos en los gimnasios, la gente si está sana y está bien es que es lo que se necesita hoy en día, tener una vida saludable y hacer deporte. Y bueno, si tienen la mala suerte de coger esta pandemia que nos ha venido, pues pero si estás bien físicamente, pues muchísimo mejor. Cuando quisieron volver a cerrar los gimnasios, hicimos una exhibición en la plaza de San Jaime, nos unimos unos cuantos de maestros y dijimos, oye, es que esto no tiene ni pies ni cabeza por lo que quieren hacer de volver a cerrar los gimnasios. Hicimos una exhibición preciosa con todas las medidas de seguridad y en la Plaza San Jaime de Barcelona, que incluso los mismos policías nos aplaudían por lo bien que nos salió, porque es que fue espectacular. Y bueno, parece que los políticos pues recapacitaron y parece que nos dejaron continuar y ahora de momento pues estamos trabajando y sin ningún problema. La único miedo, pues bueno, pues que te salga un positivo o te llama alguna madre, oye, que en la clase ha habido un positivo y mi hijo pues esta semana no puede ir, cosas de estas así, pero sí que es verdad que bajo un poco de miedo, pero tenemos una máquina dentro de la sala también para regenerar el aire y es contra el COVID, pero es que más cosas no se pueden hacer. Si te toca, te toca y no hay más.
No, no, tens tota la raó i és veritat que els que van poder veure que ho havia tret La Vanguardia, un munt de diaris que van fer vídeos de la plaça Sant Jaume quan realment no es volien tancar i realment vosaltres, jo diria que en cap cas a Espanya ni a Catalunya cap gimnàs ha tingut un brot dins d'un propi gimnàs o club.
No hay ningún gimnasio en España en el cual haya habido, puedas decir que ha habido un caso positivo. Y ya no te digo de taekwondo menos todavía. Entonces eran cosas que no tenían ni pies ni cabeza. Estamos con una enfermedad que lo que tenemos es que generar pues, deporte y salud y no lo quitan. Pero no sé, luego, sin embargo, podemos estar en la calle todos a tope y no sé. Es
que... O en el avión, ¿no?
O en el avión, o en el metro. No entiendo.
Com es preveu el tema de, a veure, a aquestes alçades o de cara ja a l'octubre hauria d'haver-hi alguna competició? Com es preveu en aquest any? Hi haurà competicions? Es torna a la normalitat o la federació encara té por?
Pues bueno, de momento creo que se ha presentado un protocolo en el Consejo Superior de Deportes para volver a hacer competiciones. También como cada comunidad está legislada, cada uno con sus normas, por ejemplo en Valencia ya han hecho dos campeonatos, el autonómico y un campeonato, un Open también. Y en el País Vasco también han hecho el campeonato del País Vasco sub-21 y sin embargo en Cataluña también no se ha hecho. Es todo un poco de que cada uno, en Valencia se ve que les han dejado hacerlo, en Cataluña todavía no se ha hecho nada, esperemos que se pueda volver a empezar a competir porque realmente la base del gimnasio está perfecto, no hay ningún problema. Pero los competidores, ostras, los competidores están pasando mal. La persona que está acostumbrada a estar compitiendo a cada momento y lo paras en seco, pues claro, tenemos ahí a Lleida Van Wingarden que se ha ido al CAR de Sant Cugat, está allí entrenando y tal con la selección catalana, pero realmente tampoco compite. O sea, la chavala, pues bueno, viene los viernes allí con nosotros a entrenar, pero dice, claro, estamos ahí entrenando un montón, pero no competimos, claro. Es como hacer muchos ejercicios de fútbol, pero sin jugar a fútbol.
Ja.
Es lo mismo.
Clar, i a més la Lleida ha estat becada, no, pel CAR, ja estàs al CAR allà tots els dies.
Sí, la han hecho una beca interna. Están pagando los estudios, la carrera de los estudios. Creo que les entra psicología, la comida. Ella vive allí de lunes a viernes. Los viernes va a buscar a su madre, mediodía, y por las tardes viene con nosotros al club.
Juan Carlos, jo no sé si ens hem oblidat alguna cosa, perquè a falta de competicions, falta que Catalunya obri la veda en aquest sentit i que tornem a veure els competidors tan bons que teniu al mitjo per veure els resultats i que després de 6-7 mesos quasi que porten sense competir, no, doncs des del febrer, no?
Des de que febrero que fuimos a Suecia no hemos vuelto a competir. Lo único bueno, mi hija que quedó campeona de Europa en Alemania, pues bueno, ahora se va a sacar el vídeo dentro de poco, por fin, de que se lo merecía la cría, quedó campeona de Europa en Alemania y bueno, hemos tenido la mala suerte de esto que ha pasado, ¿no? Pero la verdad es que le han hecho un vídeo y tienen pensado, me dijeron, que también de hacerle algo en el pueblo, pero cuando se pueda, porque ahora mismo como no se puede. Y nada, también hemos quedado el tercer mejor club de España en la Liga Española, también quieren hacernos un pequeño homenaje y hemos conseguido varios premios. Hemos sido el tercer mejor club de España en categoría general, campeones de España en categoría precadete y cadete. A mí me han dado el premio al segundo mejor entrenador de España en categoría precadete y al tercer mejor entrenador de España en categoría junior. Bueno, una serie de cosas, de premios que hemos obtenido, que los da la Federación Española. Y bueno, pues creo que nos quieren hacer como un pequeño homenaje, pero cuando se pueda realmente.
Sí, Juan Carlos Córdoba, Jaren y Sisetan, sí. De taekwondo, moltíssimes gràcies novament per estar al Penedès en xarxa i esperem notícies vostres.
Pues muchísimas gracias a vosotros y seguimos en contacto, y tanto que sí. Muchas gracias.
Sentíem el Juan Carlos Córdoba del Mijuc Unit i també a la companya Lourdes, que la deixem encara per aquí perquè després repassarem els resultats de l'hoquei patins i per tant anirem a conèixer el que va donar de si el Calafell i el Vendrell. Abans de descobrir el resultat de Calafell i Vendrell, parlem del Noia Freixenet, que dissabte va sumar els 3 primers punts de la temporada a la pista de l'Igualada. Ho va fer en una primera part molt igualada, on es van poder veure fins a 5 gols, 2 pels locals i 3 per un Noia que, malgrat començar perdent, va saber trobar-li la cara al partit i capgirar aquest resultat gràcies a les dianes de Xavi Costa per partida doble i també del capità Aleix Esteller. La segona meitat va ser territori totalment roig i negre amb un Noia amb fam de punts, també amb moltíssimes ganes de sumar després d'haver perdut els dos enfrontaments de primera i segona jornada. Recordem aquesta tercera jornada, victòria. Així, i amb una golejada molt repartida, Jordi Ferrer, Manrubia, Roc Pujades i de nou Costa i Esteller es van sumar al carro golejador amb 4 dianes que posaven la tranquil·litat al marcador. Només aleshores l'Igualada va semblar despertar per maquillar el resultat amb un gol i el 3-7 final. Primera victòria, doncs, dels de Ferran López d'aquesta temporada, que els permetrà encarar amb menys pressió el següent partit de l'Hockey Lliga. Serà aquest dissabte, 8:15 del vespre. Recordem, al municipal de Torrelavit, mentre es durin les obres al pavelló de l'Ateneu de Sant Sadurní, rebran en aquest cas la visita del Taradell en la quarta jornada de l'Hockey Lliga. I del Noia anem ara sí al Calafell, per això tornem fins a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens ha preparat 5 cèntims d'aquest Reus-Calafell. Lourdes, explica'ns.
Bon dia de nou, Eli. Doncs molt mal partit, i perdre un derbi contra el Reus Deportiu podia entrar en el guió, però fer-ho de forma contundent ha estat un altre cop massa dur pel Club Pati Calafell, que va acabar amb un 6-1. I l'equip en bons moments, a la primera meitat, va marxar del baix camp amb un únic gol favorable, tot i haver perdurat fins a 3 opcions a bola aturada i algunes accions que el podrien haver ajudat a deixar el marcador final més ajustat. Toca passar pàgina després de 2 derrotes seguides i amb 2 conjunts que lluiten per altres objectius. I és que, a banda, el Palau d'Esports de l'equip arribava amb les absències de Rodríguez i Romeu i amb un Guido que finalment ha pogut acabar jugant. Els calafellins poc han tingut a dir a la segona de meitat. Joan Salvat ha deixat pràcticament el partit sentenciat abans del 3 de la represa i Marín i Julià han repartit tant. Torner ha marcat el gol de l'honor a 5 minuts pel final, instants després que mitjans ha res un penal. A la segona meitat també ha disposat minuts en vista el jove Jordi Moner. Així que els verds i blancs es queden amb 3 punts a la classificació després de 3 jornades i el proper partit, que es jugarà dissabte vinent davant el Lleida i que serà retransmès per Calafell Ràdio a les 19:50 hores.
Victòria del Noia, derrota, com ens comentava la Lourdes del Calafell, i empat del Vendrell, oi?
Doncs sí, una de cal i una de sorra, i és que el Club d'Esports Vendrell ha aconseguit un nou punt en la seva visita a la pista del Taradell i després d'empatar 1-1 en el duel de la tercera jornada de l'Hockey Lliga. Els del Baix Penedès segueixen sumant després de 3 encontres i encara no coneixen derrota a la Lliga, confirmant així el positiu retorn a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. El partit entre banderallencs i taladellencs ha estat extremadament equilibrat. Els porters i les defenses han guanyat les partides als atacs en bona part del maig, sobretot en els primers 25 minuts. L'equilibri del primer temps s'ha vist trencat en l'inici del segon. El local marsoler culmina dominava una triangulació amb Dani Rodríguez per superar Xeda en un contraatac molt vertical. Afortunadament, pel bàndol del Baix Penedès, la reacció no tardaria d'arribar. Manon Etxe aprofitava una assistència de Gerard Miquel per engaltar un col·locat xut que entrava a prop de l'escaire dret de Dalmau. Era l'1-1 i quedaven 19 minuts per al final, però per molt que intentaven els dos, cap dels dos va aconseguir desequilibrar aquesta balança. Per tant, el Vendrell acumula ja 5 punts i se situa provisionalment en la 6a plaça amb una victòria i 2 empats. Propera cita als del Riu serà dissabte vinent a les 8 de la tarda amb la visita del poderós Barça al pavelló del Club d'Esports.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. Ara sí, ja repassats els resultats de l'Hockey Lliga, obrim ara plana de l'Hockey Lliga Plata amb l'estrena del Vilafranca. Tito Boada, Ràdio Vilafranca, molt bon dia.
Molt bon dia, bona estrena del Digitècnic Vilafranca en aquest desplaçament a Getxo, un municipi a 15 quilòmetres de Bilbao. Els vilafranquins que guanyaven per 2-4 amb 4 gols a bola aturada d'Adrián Candamio. Aquests són els marcadors de la jornada. Liceu 7, Dominico 7, Tordera 4, Sant Cugat 4, Sum 8, Areces 0, Capellades 3, Companyia de Maria 2, aquest Jolaceta 2, Digitècnic Vilafranca 4. El partit entre el Manlleu i el Sant Just es va ajornar perquè un membre de l'equip del Manlleu va donar positiu del coronavirus. Això fa que possiblement, falta confirmar, dissabte no jugui el Digitècnic Vilafranca Manlleu. En tot cas, serà una notícia que estem intentant confirmar al llarg d'aquest matí. Victòria, doncs, del Digitècnic, victòria important, una pista del Jolaceta no és un equip capdavanter, però és una pista on no hi vas a guanyar res i a perdre molt. De moment, el Vilafranca hi va sumar i va pescar els primers 3 punts de la Lliga.
Aquest tinc avui per aquí. Pel que fa al Vilafranca de futbol, arrenquen ja aquest dissabte, oi?
Sí, arrenca aquest dissabte el Vilafranca de futbol, tot mutisme, no hi ha informació, no hi ha relació d'altes, no hi ha relació de baixes. Cal recordar que el Vilafranca aquesta temporada és filial del Lleida i fins que el Lleida no tanqui el seu equip, no tanqui la seva plantilla, doncs el Vilafranca no sabrà de quins jugadors disposarà. El partit a les 5 de la tarda dissabte, el degà penedesenc ja no jugarà diumenge al migdia, sinó que ho farà dissabte, cada dissabte, a casa al municipal a les 5 de la tarda.
Moltíssimes gràcies, Tito, i acabarem ara el repàs del cap de setmana obrint aquesta plana futbolística amb el company Armand Beneito de Canal 20. Armand, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs repassem els marcadors del cap de setmana. Aquest cap de setmana ja s'hi ha afegit la quarta catalana, la resta de competicions que ja havien començat. Segona catalana, primera fase, grup tercer A, amb victòria del Moja davant el Terlenca barcelonista per 1-0. Això fa que el Moja assumi el quart punt de la temporada i es col·loqui doncs, a la part de dalt de la classificació. Per altra banda, la Fundació el que va fer és sumar la segona victòria amb 2 partits. La segona derrota, volem dir, amb 2 partits. Perdia a casa el municipal de Vilafranca 1-3 davant l'Atlètic Prat Delta, que és precisament ara mateix el líder de la categoria, l'equip pratenc, que ocupa el lideratge amb 6 punts, de 6 possibles, 2 victòries de 2 partits. El Moges, tercer, amb 4 punts, i la Fundació, de moment, el Fanalet Vermell, el darrer classificat, amb 0 punts. La Fundació, que jugarà al camp del Cubelles aquest proper cap de setmana, mentre que el Moja, al camp del líder, al camp de l'Atlètic Prat Delta. A la tercera catalana, comencem pel grup del Baix Penedès, el grup tercer. Alguns partits suspesos, que serà segurament cosa normal aquesta temporada amb això del coronavirus. No es va jugar el derbi entre l'Arbós i la Joventut Bisbalenca i tampoc el partit que tenia que jugar el Vendrell a Constantí. La resta de partits que sí que es van jugar, el Segur, que perdia el camp del base 2012 Pallaresos per 1-0, el Sant Jaume, que esgarrapava un punt de la seva visita al camp de l'Alcover, empat a 3, el Llorenç, que perdia 4-3 a la Riera, i amb l'altre derbi, aquest sí que es va jugar, victòria del Segur 3-2 davant del Calafell. El Segur suma 6 punts de 6 possibles, és el líder de la categoria, l'Arbós és 6è amb 3 punts, Calafell i Sant Jaume els diumenges, desè i 11è amb 1 punt, i de moment encara no han sumat Joventut Bisbalenca, Segur, Atlètic, Vendrell i Llorenç. La propera jornada tenim 2 derbis, el que jugaran Llorenç i Segur a les 5 de la tarda el dissabte i el que jugaran a les 6 de la tarda el diumenge, Segur Atlètic i Vendrell. El Calafell rep el Constantí, el Sant Jaume els diumenges la Riera, l'Arbós jugarà a Torreforta i la Joventut Bisbalenca rep el Morell. Passem al grup del Baix de l'Alt Penedès, el grup 12è. Amb aquests marcadors, Monjos 4, Ateneu i Igualadí 4. Sitges B 4, La Granada 3, Anoia 0, Torrellenc 1, La Múnia 3, Vilanova del Camí 1, Piera 1, Les Cabanyes 1 i Riudevilles 5, Carme 1. Aquests, amb aquests marcadors, el Riudevilles i el Torrellenc sumen 6 de 6 i ocupen les primeres posicions de la classificació, primera i tercera, per gol a baraix. L'equip de Les Cabanyes és 6è amb 4 punts, La Múnia 3 punts, desè, els Monjos amb un punt és 12è i de moment encara no ha sumat l'equip de la Granada, que ocupa la 16a posició de la classificació. El proper cap de setmana tenim derbi entre la Granada i l'Almúnia, el diumenge a les 12 del migdia. Les Cabanyes jugarà a casa, rep el Sitges B, els Monjos es desplaça al camp del Carme, el Riudevitlles al camp del Montserrat d'Igualada i el Torrellenc rep l'Ateneu Igualadí. Passem a la quarta catalana, que començava aquest cap de setmana. Comencem pel grup de l'Alt Penedès, el grup de Zè. Amb aquests marcadors d'aquesta primera jornada, un grup que només el Cubillers és de fora de l'Alt Penedès. El Mediona descansava aquesta jornada, Sant Sadurní 1, Sant Pere Molanta 0, Cubelles B 1, Can Cartró 2, Sant Cugat 1, Martinenca 3, Pla del Penedès 1, Quintinenc 1, Avinyonet 2, Bases Pirell i les Clotes 2 i Hortonenc 3, Sant Pau d'Ordal 4. Ara mateix sumen 3 punts, Martinenca, Sant Pau d'Ordal, Can Cartró, Sant Sadurní, un punt per Bases Pirell i les Clotes, Avinyonet, Pla i Quintinenc, i sense puntuar, Mediona, que encara no ha començat, Hortonenc, Cubelles B, Sant Pere Molanta i Sant Cugat. El proper cap de setmana descansa el Bases Pirell i les Clotes. La resta de partits, Can Cartró, Avinyonet, Sant Pau d'Ordal, Pla, Sant Pere Molanta, Hortonenc, Mediona, Sant Sadurní, Martinenca, Cubelles B i Quintinenc, Sant Cugat, Sesgarrigues. I el grup del Baix Penedès, grup 24, el Cunit, que no va jugar el seu partit davant del Tarraco, i el Segur B, en aquest cas, que guanyava 3-2 l'Alcover B. 3 punts, doncs, per el Segur B, i de moment encara no s'ha estrenat l'equip del Cunit. El proper cap de setmana, el Segur B jugarà al camp de la Unió Esportiva Creixell, mentre que l'equip del Cunit al camp del Montblanc. I acabem amb la preferent femenina, amb nova victòria de l'equip de la Fundació Atlètic Vilafranca, que es desfeia 1-0 davant del Júpiter, suma 6 punts de 6 possibles, i ara mateix, doncs, és el líder de la categoria. Dos equips només sumen els 6 punts, Fontsanta Fatjó i Fundació Atlètic Vilafranca. L'equip vilafranquí, que de moment no ha rebut encara cap gol, el líder pel gol a baraix. El proper cap de setmana, les vilafranquines, si juguen, es desplaçaran a Andorra, davant l'Enfab Crèdit Andorra.
Gràcies, Armand. Deixem aquí els esports d'aquest dimarts i ara seguim mig minut i ens plantem a 11:15. Per tant, nova cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i seguirem parlant de la campanya de promoció dels vins catalans Gaudeix del que és bo.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Acaben els treballs de reparació del mur de rocalla del carrer Major de Torrelavit. L'Ajuntament de Torrelavit ha invertit 12.723 euros en la reparació del mur de rocalla del carrer Major, que va caure a causa del temporal Glòria del passat mes de gener i les intenses pluges de la primavera. El confinament i la crisi sanitària de la Covid-19 van obligar a ajornar els treballs de reparació d'aquesta zona del camí del riu. Aquestes setmanes s'estan fent els treballs de reconstrucció, recuperant la rocalla que va anar a parar al riu i recol·locant-la al mur de contenció. L'Ajuntament de Torrelavit ha assumit els costos dels treballs i ha demanat acollir-se a una línia d'ajuts de la Diputació de Barcelona. L'empresa que fa la reparació té previst acabar els treballs a finals d'aquesta setmana. Anem ara cap a Olèrdola, on comencen les obres del camí de vianants que unirà Sant Pere Molanta amb el barri de Can Ferran. La setmana passada començaven les obres de soterrament de la línia elèctrica entre Sant Pere Molanta i el barri de Can Ferran. L'actuació és el primer pas de les obres del camí de vianants que unirà el poble amb aquest barri. El barri de Can Ferran és un petit nucli de cases que se situa a uns 300 metres de Sant Pere Molanta entre la rotonda d'accés de la Nacional 340, que comunica amb el polígon, i la part nord-oest del nucli de Sant Pere. Els treballs de soterrament de la línia elèctrica van ser adjudicats per un import de gairebé 20.000 euros i es preveuen completar durant aquest mes d'octubre. Les posteriors obres del passeig, que es preveuen iniciar abans d'acabar l'any, tenen un termini d'execució de 4 mesos i van ser adjudicades per prop de 109.000 euros. Seguim explicant-vos que Vilafranca se suma a Reciclos, el sistema de reciclatge amb recompensa d'Ecoembes. Els vilafranquins i vilafranquines compromesos amb el reciclatge poden obtenir des d'aquest dimecres recompenses cada vegada que reciclin les seves llaunes i ampolles de plàstic. Això és possible gràcies a l'aposta de l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf per augmentar els índexs de reciclatge d'aquest tipus de residus mitjançant Reciclos, el primer sistema de devolució i recompensa de reciclatge a l'Estat espanyol, que ha estat desenvolupat per Ecoembes, l'organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge d'envasos a tot el país. Els veïns podran reciclar les seves llaunes i ampolles de plàstic de begudes en qualsevol dels 194 contenidors grocs dels carrers de la localitat. I acabem parlant-vos del brutal atac a una de les obres més cèlebres de l'escultor de Banyeres, Josep Canyes. El monument a la Sardana, instal·lat a Montjuïc, a Barcelona, és una de les obres més reconegudes de l'escultor de Banyeres del Penedès, Josep Canyes. L'obra de 1965 i dedicada a la Sardana ha estat atacada aquest dissabte per uns desconeguts que han mutilat els braços de 8 de les figures que formaven la rotllana. L'atac no ha estat reivindicat. La destrossa ha estat condemnada per l'Ajuntament de Barcelona i per l'Ajuntament de Banyeres del Penedès. Els fragments destrossats de l'obra han quedat escampats pel sol i recuperats per la Guàrdia Urbana. En 2014, l'escultura va sofrir un atac similar. L'obra de Canyes va ser un encàrrec de Borges Villegas, un veneçolà que va impulsar el parc d'atraccions de Montjuïc i que la va regalar a Barcelona.
Penedès en xarxa.
Són 11:07.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Per donar a conèixer la qualitat dels vins catalans, es promou la campanya Gaudeix del que és bo, de la qual us en volem parlar a la secció mensual que ens acosta l'Incavi, el Penedès en xarxa. Anem fins a Canal Vin i saludem l'Armand Beneito de nou. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui tenim aquí els estudis per poder parlar d'aquesta campanya el Joan Huguet, president de l'ADO Penedès. Tindrem via telefònica el Vicenç Ferrer, president de l'ADO Tarragona, i, evidentment, a la conductora del programa de la secció de l'INCAVI, la Gemma Urgell. Gemma, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Endavant, tot teu.
Doncs sí, sí, fa tot just una setmana, el dimarts passat, vam donar inici a una nova campanya de promoció del vi català, que de ben segur que a TV3 o amb alguns mitjans digitals, molts dels que ens escolten, heu vist aquest anunci que porta com a lema Gaudeix del que és bo, vi català. I bé, doncs avui, per parlar d'aquesta campanya, tenim amb nosaltres el Joan Huguet, com bé dit l'Armand, president de l'ADO Penedès. Hola, bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
I també tenim al telèfon, que suposo que ens està escoltant, el Vicenç Ferrer, que és president de l'ADO Tarragona. Hola, Vicenç, molt bon dia.
Hola, bon dia, família.
Bon dia, bon dia. No estàs aquí amb nosaltres, deus tenir feina a la vinya i això de venir fins aquí al Penedès potser et costa una miqueta. Però bé, moltíssimes gràcies per ser aquí, a tots vosaltres, per parlar doncs, en aquesta secció mensual de l'INCAVI d'aquesta campanya, d'aquesta nova campanya de promoció del vi català. Però bé, anem al principi de tot plegat. Aquesta campanya neix d'un acord entre les 11 DOs catalanes, és a dir, 11 persones, més també l'administració, en aquest cas l'INCAVI. Ens expliqueu una mica com va anar, Joan, Vicenç? Potser que comenci el Joan, que el tinc aquí. Vicenç, et sembla?
Sí,
comenci, sí, perfecte.
Vale. Doncs tot va néixer degut al Covid, el mes de març. Vàrem fer un grup de presidents de DOs catalanes i cada setmana, cada dilluns, fèiem una reunió amb Zoom. Al principi era bastant feixuc, perquè ara faltava una a l'altra, mai érem tots, però a poc et vas acostumant i al final hasta ens ho passàvem bé. Vam quedar per anar a dinar, encara no hi hem anat, però un dia anirem. Però bé, va ser el primer cop que realment doncs, hi havia una plataforma que unia els presidents de les DOs catalanes, no? Gràcies al Covid, amb això almenys ha estat positiu. I cada dilluns reunió, i què hem de fer, i què hem de fer, i com us va, i com et va tu, com et va allà, i bueno, tothom analitzant el gruix d'aquesta debacle, no? D'haver-nos de confinar tots i tal. S'ha de dir que a nivell de pagès, confinar-te treballant a la vinya és diferent, perquè estàs a l'aire lliure, gaudeixes, la natura va fent, no? Encara que sembla que el món pari.
Para de cop, no?
Doncs això que és un confinament positiu. Ara el problema, el gruix del problema va ser, clar, el tancament de restauració, això vol dir doncs, que tanquen restaurants i que deixes de vendre ampolles, no? I tot això ens ho vam explicar i vam veure la necessitat de fer una campanya, quan ens poguéssim sortir de casa i poguéssim anar a gaudir de restaurants, doncs, de pensar en el vi proper, en el vi nostre, no? I primer vam pensar en fer-ho amb les DOs i després vam picar a la porta de l'INCAVI a veure si ens podien ajudar a fer-ho més gran. Clar, nosaltres tenim pocs recursos i aleshores doncs, vam picar a l'administració a veure si realment doncs, podíem fer-ho més gran, arribar més enllà, no?
Clar, m'imagino doncs, que tots aquests mesos de març, abril, maig, no? Aquests mesos que estem confinats, que de fet el sector es va veure greument afectat en aquells moments, sí. I també ara, no? Per aquest canal, com comentaves, no? El tancament del canal Horeca, de sí. L'hostaleria i la restauració, que representa, de fet, el 40% del consum de vi. També tots dos, com a elaboradors que sou, no? Tant tu com el Vicenç,
sí.
A més de portar la càrrega del celler i l'empresa que porta vosaltres, també tota la DO, no? Que rebieu també els inputs dels cellers, no? Que us deurien dir, fem alguna cosa, no? Fem alguna cosa. Vicenç, és així una mica?
Sí, és un moment de caos, un moment que no s'esperava ningú que hi hagués un virus que pogués parar el món, i així va ser doncs, que tanquessin els restaurants quan nosaltres ens pensàvem que el turisme, la restauració, el moviment internacional, inclús l'exportació es va frenar amb el tancament de fronteres, pensàvem que era una cosa que no podia passar mai. Nosaltres som un sector vinculat a la gastronomia i al turisme, i això ningú s'ho esperava, no? Llavors, de cop i volta, cellers grans, mitjans i petits, ens va caure les ventes, doncs, al 80% o al 90% o inclús alguns cellers al 100%. Llavors, hi havia doncs, peticions d'auxili, doncs, amb ajudes, llavors, bueno, nosaltres els presidents ens vam posar fil i l'agulla. Jo crec que tantes reunions seguides de tots els presidents no havia passat, i bueno, d'aquí vam treure una conclusió en què volíem que augmentar el consum de vi de proximitat, no? Que ara doncs, en aquests moments està al 42%, i bueno, volem que això vagi pujant, però sí que els cellers doncs, tenien moltes inquietuds.
Doncs sí, com bé dius, el Covid no, també ha servit no, en positiu per aquesta unió no, de tots els
Exacte.
Presidents de DEOS,
sí.
de tot el sector, no, a l'hora doncs, d'engegar aquesta campanya conjunta, que de fet durant l'estiu va ser una campanya que va funcionar principalment a xarxes socials
xarxes,
no, i amb una pàgina web.
Sí.
I ara, doncs, amb aquest tret que aquí és quan rebeu l'ajut ja de l'administració no, per aquesta campanya que és present, recordem-ho, no? A més dels esports a TV3,
sí.
també surt també es patrocina el programa Joc de Cartes, no?
Sí.
O sigui, surten aquells 10 segons abans del programa, que déu-n'hi-do aquest programa, com s'esbatussen entre uns i els altres.
Sí.
I després també amb tot el que és campanya digital, amb mitjans digitals, i també té especial presència a Metro de Barcelona i a la línia de ferrocarrils amb uns cartells. Per què? Sempre és com molt important, no?, aquesta àrea metropolitana de Barcelona.
Moltíssim. A nivell de població és pràcticament és més de la meitat de Catalunya, no? Aleshores, hem de comptar i hem de pensar que, esclar, TV3 està molt bé, és la nostra, és fantàstica, però segurament, doncs, quasi la majoria de catalans que veuen TV3 veuen vi català. Aleshores, hem de pensar que bé, que hi ha molts més catalans i hem d'arribar-hi amb ells, no? I llavors, per això, pensar en aquesta incidència de l'àrea metropolitana de Barcelona, en el fons són milions i milions de persones, i així també en aquesta línia de reflexió també volem estar en el que són les xarxes locals de televisió, que bé, pensem que també són importants, són molt de casa, i ara amb el Covid s'ha vist que tothom pensa més en lo proper. Abans tothom marxava de vacances i s'anaven aquí, allà, un avió aquí, un avió allà. Hi havia qui anava un cap de setmana a Praga a passar 2 dies i estaven migdia volant i tal, no? I tot això ha anat a menys i ja comencem a vigilar el jardí del veí o el paisatge que tenim més proper perquè sabem que no ens podem desplaçar tant com ho havíem fet fins ara. I bé, tot això ens està transformant i ens està fent pensar més amb lo proper, amb lo de casa, i per aquí doncs ve ja més el raonament ecològic, no?, de conservar les coses, conservar l'entorn, perquè és el que tenim, i en aquest sentit també doncs ve lligat al conservar els productes agraris que fem. Els pagesos al final som jardiners del paisatge i pensem que si no consumim els productes d'aquí, canviarà el paisatge i bé, al final ens afectarà a tota la població, a pagesos i no pagesos, no? I això és molt important, que la població que viu a grans ciutats, doncs que pensin en aquest concepte, que comprar tomàquets fets aquí vol dir que hi ha uns horts que es treballen, dones feina a gent propera, i que diu tomàquets, diu vi.
Exacte, Vicenç, entenc que comparteixes el que comenta el Joan Huguet, oi?
Sí, de fet, nosaltres ens centrem en l'anunci de Gaudeix el que és bo a tota Catalunya, però centrat principalment a la població de Barcelona, perquè és el lloc on es mou més gastronomia. Bueno, hi ha per relació de volum, hi ha molta més indústria, molta més població, molta més gastronomia, molta més restauració, molta més distribució de vins, molt de turisme també, però en aquest cas doncs és més pensat en el públic interior, no? El que avui en dia viu a Barcelona i es queda a Barcelona amb els efectes de Covid. Llavors, en aquesta població doncs volem una mica reivindicar el que tenim, no? Som 11 denominacions d'origen, que en poques comunitats doncs hi són. Llavors són més de 850 cellers amb més de 5.000 marques de vi, o sigui que tenim un patrimoni vinícola, vitivinícola, molt important, i no només està dins de les ampolles de vi, com deia en Joan Huguet, sinó és tot el paisatge. Amb això no només gaudim del que és bo amb una ampolla de vi, sinó que el gaudirem fent enoturisme, per exemple, que és una de les reivindicacions que també fem les denominacions d'origen, no? L'enoturisme és gaudir, doncs, dels dies festius entre les vinyes, amb espais oberts, amb tastos de vins, i més que res, doncs, creure'ns que tenim un producte important, històric i de futur al món del vi.
Com bé dius, Vicenç, a Catalunya hi ha 11 denominacions d'origen, per tant, són 11 vins diferents, 11 maneres d'entendre aquest vi també de forma diferent, amb diferents paisatges arreu, per tant, també recollint el que comentava el Joan Huguet, no? aquesta importància que ara pren aquest turisme de proximitat, i com bé deies també, Vicenç, el turisme és important ara, no? Vull dir que cap de setmana hem vist un munt de gent anar a buscar bolets, no? Ha sigut el cap de setmana que tots els catalans han anat a buscar bolets, doncs a veure si també tenim no? el cap de setmana que tothom va fer enoturisme, que potser és una mica el que vol aquesta setmana de vi català, que parlarem també més endavant. Si us sembla, posem l'anunci, és visual, però a veure si funciona també per la ràdio. Perquè...
Origen. Sostenibilitat. Prestigi. Proximitat. Diversitat. Qualitat. Vi català. Gaudeix del que és bo. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Doncs sí, Déu-n'hi-do, eh? Jo crec que funciona prou bé, amb les copes que hem sentit, no? I el glob i el
de les copes i el...
ajuda. Sí. I sobretot també aquestes paraules clau, no? Qualitat, parlàvem, proximitat, sostenibilitat, prestigi... O sigui, són paraules que també van molt lligades a aquesta època que estem vivint, no? Cada vegada més la sostenibilitat, allò proper, la qualitat... té més valor, no?, en aquesta època, en aquest moment que ens ha tocat parar una mica el ritme, no?, i valorar més allò que tenim a la vora. També, com comentàveu, això és només un principi, no entenc, d'aquesta campanya entre tots vosaltres, entre totes les DOs, fructificarà més endavant, sí. Hi haurà més coses, això hem anat
parlant. Això, home, sí que ho tenim parlat, nosaltres encantats, els consells reguladors, controlen, no?, l'origen, que el vi sigui de qualitat, i ho certifiquen, i és la nostra feina. I també volem comunicar, i volem comunicar coses perquè creiem que és indispensable. Aleshores, esclar, nosaltres tenim uns recursos limitats. No podem fer-ho tot, no podem arribar a tot arreu. Llavors, per poder fer campanyes com la que estem fent, Gaudeix del que és bo vi català, doncs això, necessitem l'ajuda de l'administració. Nosaltres el que fem és controlar l'origen del vi, que sigui de casa nostra, l'origen, per això són denominacions d'origen, però tret d'això no tenim recursos per comunicar a tothom doncs què és el que fem i com ho fem. Per això necessitem sempre l'ajut de l'INCAVI, del Departament d'Agricultura, per poder sortir de casa, per entendre'ns. Va molt bé que ens juntem tots perquè així hi ha més ajuts.
Sí, alhora també doncs, el fet també de... Digues, Vicenç, perdona.
Doncs sí, jo, bueno, el que hem parlat també és que de moment aquest any, clar, ha sigut ràpid, ningú s'esperava el Covid de cop, ens hem reunit i han sortit ja els primers anuncis. Això és el que ens agradaria d'aquí a cara futur, als pròxims 10 anys, poder-ho repetir i de cada vegada de ben segur que en sabrem més i sabrem comunicar i arribar al consumidor final. Això amb uns objectius d'arribar... a que Catalunya es begui més del 50% del vi català o hi puguem arribar a unes xifres molt més altes. Aquests serien els objectius.
Sí, sí, perquè de fet el 2010 el consum de vi català era d'un 27,8%, és a dir, no, ni 3 ampolles de cada 10 eren de denominacions d'origen catalanes. Ara, com bé heu dit, no, la quota de mercat està a prop del 42%, per tant, de cada 10 ampolles, 4 i una mica més són d'alguna deu catalana, però encara hi ha molt de camí a recórrer, eh? Vull dir, perquè aquesta és la feina, no?, ingent que tenim tots plegats, no?, entenc que l'administració i també les DOs, per poder donar-li la volta a això i que aquest vi, potser, no?, aquest retorn a la proximitat, a la sostenibilitat, allò que tenim proper a casa, valorar més el que tenim a la vora, no?, podrà fer girar una mica aquesta balança.
Exacte, sí, sí, tenim molta feina a fer, sobretot de comunicar. Nosaltres el control i l'origen del vi és la tasca que fem sempre, però sí que potser ens vam oblidar una mica de comunicar, no?, d'explicar què hi som i que aquestes són les vinyes veïnes. I penso que és molt important que puguem anar tots junts, perquè si no, són moltes deus que donen una diversitat fantàstica al nostre país, però al ser tan petites no tenen capacitat de sortir, no tenen possibilitats cada una d'explicar la seva història. De manera que si anem junts i parlem del vi català, és quan llavors ens és molt més fàcil poder concretar per què aquest és això, per què hi ha una parellada aquí, per què hi ha un macabeu, un somoll, un xarel·lo, o un trapat, o la garnatxa, bueno, tot això, doncs, ho hem d'explicar.
Vicenç,
sí,
coincideixes?
El que diuen, si en Joan Huguet parla de diversitat, no? Cada denominació d'origen ens dona una diversitat i una riquesa, i cada anyada dona un fruit diferent i uns nous vins. Sí, amb les dades que han passat, vol dir que han pujat un 15% la quota de mercat a Catalunya en 10 anys. Nosaltres ens agrada ser optimistes i ens agradaria tornar a pujar un 15 o un 20% en els pròxims 10 anys. Vol dir que un 42% hauria d'arribar quasi al 60%, si poguéssim.
Aquest és el nostre objectiu. Doncs d'això es tracta, no?, de continuar treballant en aquesta línia. De fet, ja ens avançava una miqueta, de fet, el Joan Huguet ens avançava que esteu treballant també, perquè aquest spot potser es pugui veure també en altres canals, en altres televisions, com a la xarxa, no?, sí, sí. La xarxa, com aquest programa de la ràdio, que també s'emet per la xarxa de mitjans. I, a més, també, per exemple, d'aquí un mes comença també la Setmana del Vi Català, que és, també té una mica aquest paraigües d'aquesta campanya, en el sentit, doncs, de la imatge, i que li dona també continuïtat. Per tant, entenc que és això, no?, anar treballant de forma també conjunta. Independentment, també entenc que cada DEO feu també una mica el que podeu a nivell de campanya més de Penedès. De fet, sí, la DEO Penedès va fer un spot també durant el confinament, sí, crec, que va sortir també a TV3, però també es tracta, doncs, de sumar esforços, no?
Sí, ens hem trobat que, esclar, el vi, com millor el vens, és compartint-lo, no?, amb la copa a la mà, i és quan expresses i pots parlar al client d'on ve, d'on ha nascut, quin és l'origen. I tot això encara no ho podem fer, perquè tot el que és de contacte no ho podem fer. Lògicament ens hem vist obligats a fer molta més feina de xarxes, de comunicació, i amb això ha anat molt bé juntar-nos, perquè si no tens una mínima capacitat no arribes enlloc, no? Si fas una fira en el teu celler o en la teva comarca, doncs pot venir molta gent, hi ha milers de persones que els hi pots dir directament, però és que ara ens veiem obligats a fer campanya realment, perquè si cada dia fa la seva petita campanya, quedarà a casa, no, realment no podrà sortir, no? Per això hem pensat, no, anem tots junts, i així, doncs, podrem fer temes grans i la gent ens tindrà més en compte.
Ben bé és això, no? El vi necessita presencialitat, no? Necessita compartir, no? Què millor que poder obrir una ampolla de vi amb gent, amb un àpat, amb família, amb parella, no?, amb amics. Però també recollim aquesta, no?, això que comentava Vicenç Ferrer, no?, de que també es pot anar visitant algun celler. De fet, els cellers a l'aire lliure són espais 100% segurs, no?, en tema de Covid, en el sentit, no?, d'estar a l'aire lliure. Molts cellers també s'han acabat amollant, no?, i aplicant, doncs, totes aquestes mesures per poder seguir fent enoturisme. Crec que tots dos ofereu també serveis d'enoturisme als vostres cellers.
Exacte, sí, sí, sí.
Ha sigut molt complicat fer aquest canvi?
A veure, a la gent li fa por sortir de casa. És a dir, i on vaig, com em rebaran? Estarà ben acondicionat o no estarà ben acondicionat? Però ara els cellers, és a dir, ho tenim claríssim que una de les millors sortides és el turisme, perquè és quan estàs en contacte, doncs, amb el públic final, no? I tots ho tenim molt ben preparats, hi ha uns protocols molt ben escrits, de manera que podem fer tastos, podem parlar al vi, conservant les distàncies amb la mascareta, i al final el vi també és una solució hidroalcohòlica. És a dir, que si m'ho permeteu, doncs, que quan estem tastant
També ens estem desinfectant.
Ens estem desinfectant, no? Tot el sistema.
Vicenç, sí. Que tenim només un minutet, digue'ns, explica'ns, no? Per què podem venir a visitar els cellers? Què és la seguretat que ens podeu donar?
L'avantatge que tenen els cellers és que el 100% dels cellers estan situats en medi rural, en un lloc on corre l'aire, on podem fer tot el celler, es poden fer tastos a les vinyes, les hem adaptat, hem adaptat més tastos cap a l'exterior, amb les distàncies de seguretat, tenim més facilitat a l'hora de poder oferir activitats enoturístiques durant els caps de setmana i entre setmana, no? És una oportunitat que molts cellers doncs l'han començat doncs a practicar, eh?
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Moltíssimes gràcies, Vicenç, per atendre'ns des del telèfon, el president de la DIO Tarragona. Moltíssimes gràcies també, Joan Huguet, per estar aquí avui amb nosaltres per explicar-nos aquesta campanya, aquest Gaudeix del que és bo, vi català. Sobretot, que encetem vins catalans, no?
Molt bé, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Seguirem endavant, seguirem lluitant.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Vol estar consumint el temps, esperant recompensa per ser honest. Tan sols un gest que faci pensar que per un cop la fortuna el somriurà. No.
I tot ballant amb els Coers, arribarem a les 11. Notícies, butlletí generalista, una breu pausa i seguim amb el català al carrer. Avui regalem un llibre pels més menuts sobre els gegants. Podeu trucar i concursar i endur-vos el llibre cap a casa. Fins ara.
El so de la pluja. Ballarem amb el ritme dels llamps i trons. La pluja no ens atura.